Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem parlat dels atacs israelians al Líban, que ja han deixat més de 500 morts, 50 dels quals nens. Hi ha desenes de milers de libanesos fugint de les zones controlades per Hezbollah cap a la capital, cap a Beirut. A aquesta hora comença a Nova York una trobada de l'Assemblea General de les Nacions Unides que estarà marcada per aquest tema. Ara de seguida ho ampliarem amb una entrevista. També us hem explicat que el govern espanyol ha retirat la tramitació dels objectius de dèficit i del sostre de despesa que s'havien de votar dijous al Congrés dels Diputats per evitar una nova derrota parlamentària. Junts per Catalunya havia avisat que no hi votaria a favor i avui la Moncloa ha optat per donar-se més temps per intentar negociar amb els juntaires. I us hem fixat també, ens hem fixat en la crítica que ha llançat el Consell d'Europa pel 25% de castellà a les aules catalanes. Els experts en llengües regionals o minoritàries de la institució reclamen a Espanya, a més, que garanteixi l'ús normal del català en àmbits com ara la justícia o la salut. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia, però a aquesta hora què més podem afegir, Joan Bota?
Doncs que hi ha dos detinguts més pel tiroteig de la nit de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora de Girona. Un dels detinguts és un menor d'edat que també va disparar. S'afegeixen els dos detinguts que hem conegut aquest matí. Ho ampliem des de Girona, Núria Pereira.
Bona tarda. Les dues detencions s'han fet també a la població de Granada, Andalusia, en una operació conjunta de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra. Un dels detinguts és un menor d'edat que durant la nit de Sant Joan va disparar a un altre menor que va resultar ferit greu. Ho hauria fet amb una arma curta. El segon detingut és un cunyat de l'autor principal del tiroteig. Aquestes dues detencions s'afegeixen a les dues que hem conegut de bon matí. Aleshores han arrestat el principal sospitós que va disparar un fusil d'assalt i la seva dona. En aquell tiroteig van morir dues persones i dues més van resultar ferides greus.
Ara que parlàvem del català, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha enviat una nova carta a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, per reclamar-li que el català, el gallec i el basc puguin fer-se servir als plens de l'Eurocambra. Es tracta de la tercera vegada que el ministre fa aquesta petició, que fins ara sempre ha quedat sense resposta. Madrid, Paula Brujats, bona tarda.
Bona tarda. El ministre Álvarez reclama a la presidenta del Parlament desencallar aquest tema pendent que van pactar el PSOE i Junts per la investidura de Pedro Sánchez. En aquesta nova carta que avança l'Agència Catalana de Notícies i que ja ha tingut accés Catalunya Ràdio, Álvarez reclama a Metsola una reunió per poder abordar cara a cara aquesta qüestió i que el més aviat possible el català, el gallec i el basc es puguin parlar als plens de l'Eurocambra. Álvarez diu en aquesta carta que ara que arrenca una nova legislatura és el moment per donar un nou impuls a la negociació que fins ara han vetat a Europa els populars i els liberals.
Tarragona tanca avui les festes de Santa Tecla amb dos clàssics, el correfoc d'aquesta nit i ara mateix amb els pilars caminant de les colles castelleres locals. Anem a la plaça de la Font, Manel Sastre.
Hola, sí, bon dia. S'ha acabat justament ara fa un moment aquest acte. Els Xiquets, la Jove i Sant Pere i Sant Pau han aconseguit fer el pilar caminant des del Pla de la Catedral fins aquí a l'Ajuntament, però la caiguda dels del Serrallo, arribant a la baixada de Misericòrdia, ha trencat una ratxa de 26 diades seguides arribant les quatre colles aquí a la plaça de la Font. És un dels actes més estimats a Tarragona, que ha començat fent dos castells per colla a la plaça de les Cols, uns castells de 7 i de 8. Aquests pilars caminants, però, han estat aplaudits per milers de persones que hi havia tot el recorregut, uns 500 metres, per arribar aquí a l'Ajuntament. O això, tot aquest acte, juntament amb el correfoc que es fa aquesta nit, tanca 11 dies d'activitats en prop de 500 actes festius per Santa Tecla aquí a Tarragona. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, a l'Ajuntament de Tarragona.
I atenció si heu de volar o espereu algú que hagi de volar, perquè un problema al control aeri de la zona de Marsella, límit amb l'espai aeri espanyol, complica la navegació aèria perquè molts avions s'han de desviar per anar a buscar altres rutes. Això està provocant retards i algunes cancel·lacions a diferents aeroports europeus, entre ells el de Barcelona. Entre els vols cancel·lats d'arribada al Prat, n'hi ha quatre de Ryanair, provinents del nord d'Itàlia, un DigiJet des de Milà i un de Lufthansa que havia de sortir de Munic.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs d'aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb la Mònica Sabata, que és consultora en projectes institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
El Marc Bataller, periodista. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb el director adjunt del diari El País, el Claudi Pérez. Claudi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En aquest dia estrany aquí a Barcelona, que és mig festiu. Bé, és festiu a Barcelona, però pels que fem programació per tot Catalunya, òbviament no ho és de festiu, per tant, no sé si vosaltres heu hagut de canviar molt els plans o no. Bé, pel Claudi no, no? Perquè a Madrid avui és feiner normal, entre cometes.
Sí, el que passa que jo soc tarragoní.
Llavors... Ah, compte, llavors era Santa Tecla ahir, eh?
Exactament, ja. Ah. I aquests són els dies que costa perdre's.
Sí, sí. Tu, Marc?
No, plans no. El problema és que avui és festiu,
havia d'agafar un bus i he estat 40 minuts esperant.
Un drama.
He hagut de trucar a la família perquè em vingués a buscar un cotxe per arribar. He arribat justíssim. Gràcies a la família que estava en cotxe, perquè el bus, allà esperant.
I això afegeix un altre debat que algun dia haurien de tenir, i és els serveis públics adequats a la capital. És a dir, els que no vivim a Barcelona i treballem amb normalitat, avui agafar, per exemple, els ferrocarrils de la Generalitat, que és el que agafo habitualment per venir a la ràdio, és una aventura. Perquè, clar, fan horari de festiu.
Clar, perquè...
Però, clar, a Sabadell, per exemple, o a Terrassa, no. La gent treballa amb normalitat. I, en canvi, els trens no van a l'hora d'un feiner.
Sí, perquè el que no he dit és que era Barcelona, aquest bus. Vull dir, per tant, era un bus urbà de Barcelona, normal i corrent, que ja en festius, habitualment, van més tard o triguen... Hi ha més interval entre un i l'altre, però aquest... Crec que quan he marxat encara faltava 20 minuts i portava 20 minuts.
Sí, que igual haguessis arribat per fer la tarda de Catalunya Ràdio, més que no pas el Catalunya Mitjà, segons com. Exacte. I la Mònica?
Jo he vingut amb cotxe des de Comarques, he sortit d'hora pensant potser ja començaràs a trobar els 400.000 cotxes
pogut,
que van sortir de
dinar,
Barcelona.
Has pogut dinar gairebé, no?
I a dos quarts de tres estava davant de Catalunya Ràdio. Per tant, avui
temps,
he vingut...
Avui.
Supertranquil·leta.
Vinga, doncs ara de seguida entrem en matèria, però ja sabeu, el primer tema ens ve des de fora. Avui no ben bé des de fora. Perquè ens hem deixat la catifa vermella la fanfàrria, perquè l'Empar Moliner és a l'estudi. Bona tarda.
També he vingut amb tren.
Veus?
Una heroïna.
Home, no sé si heroïna, però bé, també amb horaris de festiu.
És que em sembla que no. Jo venia amb els ferrocarrils de la Generalitat de Manresa i m'ha semblat...
La dia de la noia, jo diria que, igual que la del Vallès, té horari de festiu.
Avui?
Sí.
M'ha semblat que hi havia trens com de cada dia, no cada hora, sinó cada mitja hora, però no t'ho puc assegurar.
Potser algú que està... La línia de la noia no la controlo tant, però la del Vallès ja et dic jo que fa horari de festiu. Tant pels que venen a Barcelona com els que es mouen, per exemple, això, entre Sant Cugat i Sabadell, o entre Sant Cugat i Terrassa, que són...
També et diré una cosa. Vols que et digui què val un bitllet d'anar i tornar de les meves 5 zones? 15 euros, eh?
Un bitllet senzill, eh?
M'he tornat, eh?
Perquè has d'agafar els...
Cinc zones.
No, però has d'agafar els abonaments.
Sí, però és que l'abonament... Has d'entregar un maletí, eh?
Home, no.
Sí.
Ara estàs ben subvencionat.
T'ho demanen amb bitllets...
Apa, exagerada.
Sí.
Tot bé?
Boníssim, tot.
Perfecte.
Extraordinari.
Tens tema per proposar-nos?
Sí, senyor.
A veure, il·lumina'ns.
Doncs mira, ara et sentia explicar... Avui tots els diaris parlen d'això, parlen de guerra, no? Mm. I et sentia tu també explicar, deies que parlaríeu, com sol ser al Catalunya Migdia amb algú que en sàpiga del tema.
La Lourdes Vidal.
La Lourdes Vidal. I jo estava pensant avui que tothom que explica una guerra que és pròpia l'explica a pedaços com és natural, no? Només s'expliquen completes les guerres d'altres llocs, pedaços que són els teus, no? L'explica diferent el que era un nen quan va viure la guerra, el que era un soldat, el que era un nen soldat, el que era civil, el que va ser dels nostres o dels altres, no? I sempre es diu que les anècdotes no es poden elevar a categoria, però les vivències jo diria que sí. La meva sogra era una nena a Màlaga quan l'exèrcit de Franco va bombardejar la carretera de Màlaga a Almeria entre el 6 i 8 de febrer del 37 i van morir entre 3.000 i 5.000 civils i milicians. Dones, nens, els vells... Van protagonitzar una marxa que els que ens escoltin, que siguin més vells, potser el nom el recorden, sobretot si han vingut d'aquella zona d'Andalusia. Una marxa cap enlloc que es va dir la desbandar. Fugien de Màlaga, però no sabien on anaven. Caminaven perquè mig il·lusos, mig esperançats, es pensaven que més enllà, i això m'ho explica molt bé la meva sogra, no hi hauria bombes. No sabien on anaven. Es van perdre nens en aquell tortuós camí de mort i bombes. I és exactament el mateix èxode que hem vist a les portades dels diaris avui o a la televisió amb els bombardeigs israelians sobre el Líban, que han matat, he vist, gairebé 500 persones que fugien de les bombes. Potser ens ha impressionat la imatge per la quantitat de persones, pels nens, és clar. Quan veus nens en una guerra, orfes, mutilats, afamats, nens que han arribat al món a patir, en lloc de fer tot el que han fet i faran els nostres nens, no? Ara, abans de parlar per vosaltres a la ràdio, entre tots nosaltres estàvem parlant de portar els nens a les piscines de boles aquestes, i fèiem broma del terror de les piscines de boles. Doncs aquests nens no van a piscines de boles, no? La vida no ens dona per sentir empatia per totes les causes. Ara, aquests... ens impressionen, però d'Ucraïna jo sincerament ni me'n recordo ni sé ja quants nens hi ha. I pensava avui també, mare meva, aquells refugiats de Moira que tant van parlar-ne, encara hi són? Avui, a les festes de la Mercè, a la Melero, entrevistaven gent de Pallassos Sense Fronteres, que estaven com fent una mena de reposició de camps de refugiats, i els nens, els nostres, podien anar allà i dir, ai, em sento com un refugiat. Jo m'ho mirava estranyada. Estic en un punt de la vida en què no entenc res i ho entenc tot a la vegada.
Doncs és la reflexió de l'Empar Moliner que ens porta a parlar d'aquestes imatges que estem veient i aquestes xifres que un té a vegades la por que ens acaben semblant poca cosa.
Que semblin poc,
i són 500 morts, 50 dels quals són nens, de moment, perquè això ni de bon tros s'ha acabat, però que s'afegeixen a tots els que hi ha hagut a Gaza, els que malauradament hem hagut de parlar d'Ucraïna, però que abans hem hagut de parlar d'altres conflictes, i que al final fa la pell dura i no l'hauríem de fer, però realment posa els pèls de punta aquestes imatges. I no sé si acabem de dimensionar-ho bé, perquè quan ja fa tants dies que parlem de tants morts, tants bombardejos, hi ha la temptació de dir, ja me n'he cansat, o la gent se n'haurà cansat, i per tant, jo com a responsable d'un informatiu, tinc la tendència de tirar-ho avall, no? De dir, com si fos menys important, i has de fer un recordatori i dir, no, que són 500 morts, que això no s'ha acabat, i que vés a saber quants n'hi acaben havent.
És el que comentava l'Empar, no? Sobre la guerra d'Ucraïna i de Rússia. Qui se'n recorda? O sigui, els mitjans de comunicació vivim en una rapidesa. Vivim, eh? No t'estic dient a tu, Òscar, eh? En general, fins i tot el mateix món, no? El món viu una rapidesa que les notícies van passant rapidíssimes, que no te'n recordes gairebé del que ha passat el dia anterior. Ara estem parlant del Líban, continua passant a Gaza, d'acord? I a Ucraïna. Una guerra de fa més de 2 anys...
I a tantes altres guerres, que hi ha altres punts del món que passen absolutament per sota del radar i que gairebé ni en parlem, i que, en canvi, continuen provocant milers de morts.
Correcte. I jo tinc una, diguem-ne, mania, si em permets l'expressió, que és quan hi ha aquest un gran conflicte, la manera de veure com pot afectar el primer món, doncs em connecto a la borsa i miro si la borsa puja o baixa. No perquè tingui diners, eh? Curiositat, i us ho explico. Quan hi ha la guerra d'Ucraïna, doncs va baixar en picat, d'acord? En aquests moments, Líban i Gaza, l'IBEX i 35, l'IBEX i la borsa nord-americana estan en màxims històrics.
Bé, que no els afecta.
Correcte. La geopolítica, no?, que tant de cops parlem de la manera com afecta el primer món, l'economia, tots davant d'aquestes imatges, no?, ara mateix davant d'aquí estem davant de teles, anem veient nens, doncs tots ens posem les mans al cap, recordem fins i tot el que deies, en part, no?, jo sóc de l'Empordà i la meva àvia me parlava d'aquest èxode de la Bajol, de Darnius,
sí,
de la Junquera...
Tots els que van passar la Junquera a peu amb els nens.
Exacte, però després veus l'economia mundial, que malauradament no s'hauria de regir així, segons les meves lleis, però regeix així, no?, Wall Street, l'IBEX, doncs que no li afecta. I continuen caient bombes i estàs en màxims històrics.
I potser perquè Joe Biden... No sabem què està fent en aquests moments.
Correcte.
A casa seva, mentre Donald Trump i Kamala Harris estan allà dient aviam qui guanya els gals.
Estan arribant tots a Nova York i estan tots fets crides a la prudència, crides a intentar desinflamar, crides a no augmentar la tensió, i allò continua, vull dir, no aconsegueixen pressionar prou ni els uns ni els altres, i per tant Israel continua bombardejant.
El problema és que segurament Joe Biden avui, em sembla que és avui, ha d'intervenir a l'Assemblea de Nacions Unides.
Sí.
Acabarà fent aquestes crides, no?, a la prudència, a la desescalar, a que Israel aturi, no?, l'ofensiva, etc, etc. Segurament acabaran dient allò que diem tantes vegades, no?, que aquestes ofensives no s'acabin amb els civils, que són els que acaben patint, no? 50 nens, deies, 94 dones, 1.800 ferits i tot el que vindrà. I segurament tampoc els hi faran cas de que l'ofensiva israeliana no s'acabi amb els civils, com ja s'ha acabat a Gaza i a Ucraïna en el seu moment, amb l'ofensiva russa, etc, etc. Jo crec que aquestes situacions ens posen, diguem-ne, davant de el que és la injustícia de la guerra en general, i ens posen també davant del que és la injustícia dels que volen fugir. Perquè al final, quan et mires la gent que pot fugir d'una guerra, avui en dia, potser...
Sí, sí.
En l'època dels avis, diguem-ne, era diferent. Però tu t'adones que la gent que va fugir de Bòsnia, o la gent que va fugir d'Ucraïna, són la gent que podia fugir. Perquè és la gent que al final té diners per comprar un bitllet d'avió o té diners per agafar el cotxe i marxar, i sempre... És a dir, és molt fotut haver de fugir, diguem-ne, però en la duresa de la fugida sempre pillen els mateixos. És a dir, pillen més els que menys recursos tenen. I, per tant, a Líban quedarà la gent amb menys recursos. Ara ja han tancat, no?, moltes línies aèries, ja han aturat els vols. Estem veient cues de 17 hores per sortir de Beirut, o per anar cap a Beirut. I, per tant, bueno, tot això és d'esperar, diguem-ne, que no disminueixi durant els propers dies i, per tant, hem de veure el que realment passa. Veiem també, diguem-ne, la inoperància de les institucions internacionals. I això ho vam veure, no?, amb el senyor Guterres al pas de Rafah en el seu moment, i ho veurem ara a Nova York, on es produiran moltes crides a... i veurem quin serà el resultat.
Claudi?
Jo, més que la inoperància que hi és, de les organitzacions internacionals, veig que Estats Units i Alemanya, que són els dos principals països que venen armes a Israel, no han canviat de política, malgrat totes les imatges que hem vist, no? Ahir nosaltres al diari miràvem les fotos de l'èxode, que eren bastant flipants, i en vam escollir una d'un camió, no sé si l'heu vista, però és un camió amb unes noies que hi ha al darrere mirant cap enrere, i és un d'aquests camions que normalment transporten gallines o animals, no? I et fa una idea del drama, no? Que reps un WhatsApp o reps un missatge pel telèfon dient que deixis casa teva, que estan a punt de bombardejar, o reps un pamflet que ve de l'aire, o missatges dels mitjans de comunicació, de les xarxes socials, i has d'agafar quatre coses, replegar quatre coses i marxar en 5 minuts, no? I deixar tota una vida enrere, no? Famílies senceres que deixen una vida enrere en uns quants minuts. No sé, van 558, crec que són els morts que van amb aquesta operació, quasi 2.000 ferits, 50 nens. Jo me'n recordava ahir d'una frase de la Hannah Arendt que parlava d'aniquilació, quan aniquilació de l'enemic, quan una guerra, quan és la resposta adequada amb un sistema totalitari, no, deia ella, que és que s'aniquila l'enemic, que ja no se li posa cara, només se l'aniquila. I el que em pregunto és si no estem a prop ara mateix d'aquest sistema totalitari quan ens referim al govern de Netanyahu a Israel fent aquest tipus d'operacions, que s'assembla molt, per exemple, a l'operació de Gaza, no?, que ha sigut aplanar, han fet amb la diferència de que allà van entrar i aquí encara no han entrat, i ja veurem si entraran, no?, perquè el que volíem fer era acabar amb tota la infraestructura de Hezbollah. Però això em plantejava si aquesta fase de Hannah Arendt és aplicable o no al govern israelià en aquests moments, al govern de Netanyahu, que és el govern més a la dreta que hem vist amb Israel en els últims anys.
L'Empar Molina, que ens feia fixar-nos en aquest èxode, en la fugida provocat, insistim, per aquests atacs, aquests bombardejos d'Israel cap al Líban. I dèiem que volíem parlar-ne amb la Lourdes Vidal, és professora de Relacions Internacionals a l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals. Lourdes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlàvem d'aquest èxode, d'aquesta fugida, perquè, malauradament, la sensació que tenim és que per moltes crides a la prudència, per moltes crides a la desescalada i per molta pressió internacional que s'intenti, això no s'aturarà.
No, a veure, evidentment la gent ha fugit i fuig del perill, i, de fet, el país està en un complet estat de terror, de pànic, perquè amb la sensació de que en qualsevol moment qualsevol artefacte, no només un bombardeig, perquè a més ara ja també s'estan produint aquests bombardejos, sinó a més qualsevol artefacte d'ús civil podria explotar al teu voltant, no? Per tant, tothom, a més, hi ha el vincle de la xarxa de Hezbollah és molt àmplia, i determinar la línia, la frontera entre el que és el combatent o el militant i el civil és molt difícil, no? I en aquest sentit és per això que aquests atacs estan afectant moltíssim a la població civil. Efectivament, físicament, però també psicològicament.
D'incidents bèl·lics a la frontera entre el Líban i Israel n'hi ha hagut sempre, de manera repetida. Israel no ha envaït mai el país, no ha entrat mai al Líban. Ara deia el Claudi...
Sí, veure... sí que l'han envaït. Sí. Sí que l'han envaït. L'any 1982, en plena guerra civil del Líban, Israel va envair el país i va arribar fins a Beirut, bàsicament per atacar també la infraestructura d'aquell moment de l'Organització per a l'Alliberament de Palestina. Uh-huh. És a dir, no és la primera vegada, després hi ha hagut, diguem, hi ha aquesta zona, i aquesta zona que ja es manté, diguem, que hi ha una mena com de zona de seguretat, no? I hi ha uns territoris en disputa al sud del Líban i al nord d'Israel, que és precisament aquesta línia fronterera en la qual es produeixen constantment, no només ara, arran d'aquest darrer any, des del 7 d'octubre, i l'atac de Hamas a Israel, sinó també, diguem, durant els anys anteriors. De fet, i a més hi ha una guerra el 2006 entre Israel i Hezbollah, en la qual Israel, diguem, ataca aquest sud del Líban, però, diguem, Hezbollah aconsegueix, diguem, retenir les forces perquè no entren, no ocupin el territori. Però no seria la primera vegada que Israel entre al Líban. Ja ho ha fet abans, i de fet, l'estat, no, precari, no, i desolador en el qual es troba el país en aquests moments és fruit de tots aquests esdeveniments passats, no, de la guerra civil, però també de la invasió del Líban, del conflicte Palestina, de l'entrada massiva de refugiats palestins, després, no, de tot el context, diguem, ha marcat la política interior libanesa i va intervenir en el seu propi conflicte civil. Per tant, diguem, està molt enllaçat el que és la política interna amb tot el que passa a la regió.
El que et volia demanar és si ara Israel podia tornar a fer el mateix, si podia tornar a entrar en territori de Líban, fer una mica el que ha fet a Gaza, i que, per tant, la situació pogués ser equiparable.
A veure, ja fa molt de temps que ja se sent parlar d'aquesta potencial invasió o entrada de l'exèrcit al Líban, no? Fins a quin punt Israel arribarà, diguem, i té capacitat per mantenir aquests dos fronts en el mateix nivell d'intensitat, això veurem com està, no? També veurem si dintre de les forces de defensa israelianes no tothom estaria en la mateixa línia d'entrar al Líban, i també, bueno, hi ha de veure quina és l'estratègia general, no? Però, perquè a més també quina serà la reacció de Hezbollah, quina serà la reacció dels aliats de Hezbollah a la regió, i tot això suposo que anirà determinant. Però sí que és veritat que si ha d'entrar a dintre del Líban requerirà un esforç militar enorme per mantenir, diguem, el mateix nivell d'inversió, no? Econòmica, militar, personal, no? I política, no? I ha de posar per mantenir els dos fronts oberts. El que sí que pot ser que plantegi un altre tipus, diguem, de... Pot ser que sigui, no? Pot ser que sí que al final entri, perquè una possibilitat és que sigui que Israel faci una gran aposta, no? No puc acabar amb la feina a Gaza com m'havia previst, que s'acabaria i molt més d'hora, doncs vaig a per totes, no? I faig la gran aposta i o ho guanyo o ho perdo tot. Podria ser també, no? Veurem quina és l'evolució també i quina és la resposta dels actors a dins i fora del Líban.
Es parla del risc que hi hagi una guerra regional, si és que no n'hi ha ja de guerra, però que encara entrin més actors, podríem dir, en aquest conflicte. Aquest risc és real? Hi ha algú que pugui encara entrar més? Es parla de l'Iran i tot plegat. Encara es pot complicar més la situació del que ja ho està prou?
Sí, es pot complicar molt més. Per això tothom crida la calma, la desescalada. El que passa és que des d'un primer moment Israel, diguem, no ha escoltat cap d'aquestes crides de rebaixar la tensió. Ja hi va haver la confrontació i una mica el testar les línies, no? I fins a quin punt volien arribar, no? Quan veu de l'atac del Hamas a l'ambaixada iraniana, que després Iran va respondre amb l'atac dels drons, que van ser majoritàriament interceptats, però amb un atac més o menys previst i avisat, no? Amb aquí Israel ja va testar les ganes d'Iran, no? D'anar a una guerra o totalment oberta, no? I llavors, bueno, pues, semblava que l'estratègia era seguir fent-se la guerra tal com l'havien estat fent aquests darrers anys, però amb un grau més d'intensitat a través d'aquests actors interposats, a través dels grups afins a Iran, a Líban, com Hezbollah, o els hutis al Iemen. Per això la presència americana i britànica també al Mar Roig, no? Per contenir les forces des del Iemen. Per tant, diguem, està tot molt enllaçat a la resposta, diguem, a aquests actors per protestar contra l'atac israelià a Gaza. Ja va fer mobilitzar Hezbollah, els Houthis, el Yemen tirant contra interessos israelians. Veurem, diguem, fins a quin punt Israel vol arribar fins a l'última etapa, no?, d'aquesta cursa que han pres cap a la guerra, que és entrar ja en una guerra en la qual, diguem, atacarien directament a Iran o s'atacarien directament a Iran o convertirien el Líban en aquella zona de confrontació amb l'Iran, no? El preu, evidentment, aquí el paguen els civils de la població libanesa, que no té cap culpa.
I algú pot aturar Israel? Perquè hem sentit les crides a la desescalada, les crides a la prudència, fins i tot de Joe Biden a la presidència dels Estats Units, tot i que de manera molt més moderada que altres actors, però algú pot convèncer, o el govern de Netanyahu, per la seva ideologia i perquè ja ha emprès aquest camí, és pràcticament imparable ara?
A veure, fins el que és que el tempo és molt adequat perquè fins probablement al gener de l'any vinent no hi haurà president dels Estats Units i per tant ara ningú, Biden és un president de sortida, totalment de sortida, i que a més intentaran que no faci gran cosa perquè no perjudiqui la campanya de Harris, i fins que no hi hagi un nou president tampoc veurem si realment hi ha una voluntat de parar els peus a Netanyahu o no. D'altra banda, no és només la figura del president, sinó és la capacitat de tallar el subministrament d'armes a Israel, i això és el que és fonamental. Vull dir, evidentment, Israel té una grandíssima capacitat tecnològica, armamentística, defensiva, però necessita dels subministraments que li arriben, no? I aquí és on el gran punt, no? Hi ha alguns països que han aturat parcialment les noves llicències de venda d'armes, però continuen amb els acords previstos d'abans, no?, en el cas de molts països europeus. Evidentment, aquest flux d'armes és el que pot determinar si Israel es llança a la guerra oberta d'abast regional o no, no?
Molts arguments, per tant, per ser optimistes no n'hi ha, no?
Bé, pocs arguments per ser optimistes, però sí pensar que la pressió ciutadana pot fer certs petits canvis, no? Si hi ha hagut ja aquestes limitacions en la venda d'armes en aquests darrers temps, és gràcies a la pressió ciutadana que hi ha hagut per part dels ciutadans cap als governs, no? I hi ha una crida important en aquest aspecte, no? De dir, parem, embarguem veritablement el subministrament d'armes perquè això tingui una fi física, no? Que és, no hi hagi instruments o no hi hagi prou instruments per assegurar el manteniment d'aquesta guerra.
Doncs és la Lourdes Vidal, professora de Relacions Internacionals a l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals. Lourdes, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Bona tarda.
Ja veieu que, com per ser molt optimista, no dona la, no? Però la sensació és que un cop han pres aquest camí de fer aquesta operació, potser no entren terrestre, de manera terrestre, al Líban, però en tot cas sí que la voluntat és fer mal a Hezbollah i desmantellar tot el que puguin de la seva xarxa, amb el risc que comporta, com deia la Lourdes, en què ja és molt difícil saber qui és més actiu o menys actiu, perquè pràcticament està tot com molt barrejat i per tant acaben pagant sobretot els civils, que són els que estan provocant les morts amb aquests atacs indiscriminats pràcticament a tot el territori del Líban.
Jo crec que hi ha liquidat, els israelians han liquidat la capacitat autèntica de fer mal de Hezbollah. Ara poden donar un cop de puny a la taula i entrar, que té molts riscos d'entrada, eh? Ja les vegades anteriors que van entrar al Líban ja van veure que aquí poden tenir problemes, però jo crec que el que més vol Netanyahu ara és aconseguir el triomf polític de que la seva gent pugui tornar al nord d'Israel. Aleshores, aquesta és una mica la cosa que està buscant, no? dintre de la follia que és a vegades l'estratègia d'Israel, no? Però aquí sí que hi ha una manera de parar això. Per mi sí que n'hi ha, és que Estats Units i Alemanya deixen de vendre les armes a Israel, perquè entre els dos sumen més o menys el 90% de les exportacions d'armes a Israel. En el cas de Berlín jo crec que és impossible, no? Perquè Israel, doncs, és en fi, és intocable, no? No és, forma part de la seva història, jo entenc que és molt difícil de canviar llaços històrics que tenen, que estan tan, 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 tan avall. I en el cas dels Estats Units ja ho ha fet això en el passat. Aleshores, aquí és on està jugant Netanyahu, no? Fins on pot arribar perquè als Estats Units li acabi tallant el finançament i les armes. Juga amb l'avantatge que venen les eleccions el 5 de novembre i que, per tant, tenim pato cojo, no?, que en diuen...
El president sortint, que sap que no serà recollit. Sí.
Un ànec coix, anava a dir, però sona pitjor. Però sí que hi ha aquesta opció, l'únic que és que ja hem vist que Biden ha tingut moltes oportunitats de fer-ho amb l'aplanament de Gaza durant els últims mesos i no ho ha fet. I té unes pressions del lobby jueu a Estats Units bastant brutals, no? Però d'altra banda també té les pressions de tota la part jove, no?, de tota la jovenalla del Partit Demòcrata, que li està demanant que es mogui, i serà una de les coses, juntament amb la immigració, que pot fer moure vot en les pròximes setmanes, o sigui que jo tindria un ull als Estats Units.
Això pot moure vot en les pròximes setmanes i segur que marcarà l'Assemblea Anual de les Nacions Unides, que es fa a Nova York, i de fet deu ser a punt de començar, si no ha començat ja, la sessió d'aquesta tarda, matí, a Nova York. Allà hi tenim el Francesc Garriga. Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En quin punt estem ara mateix? Perquè això deu haver començat o està a punt de començar?
No, ha començat, però estem ben bé al primer punt, que és el del discurs del secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que és qui obre aquesta sessió, i a partir d'aquí comencen els discursos dels diferents països. Ara mateix Guterres, fent el seu discurs d'obertura, com us podeu imaginar, poc optimista, amb un discurs greu, parlant de situació insostenible del món, advertint que el Líban no es pot convertir en la nova Gaza, i de fet el primer aplaudiment que s'ha emportat Guterres ha estat just en el moment en què ha parlat de la situació a Gaza com a una situació que no es pot tolerar i que s'ha d'evitar, que el sofriment que està patint la gent de Gaza no és justificable. Abans havia fet un comentari respecte a les agressions que va patir Israel, els atacs terroristes, però l'aplaudiment ha vingut quan ha defensat Gaza d'un auditori. Just ara acaba precisament el discurs d'Antonio Guterres, i a partir d'aquí, doncs, calculem que d'aquí una mitja hora apareixerà el primer gran discurs d'un país, que serà el dels Estats Units, Joe Biden, que avui s'acomiada d'aquest gran escenari, i veurem quina postura pren els Estats Units amb tot el que està passant aquests darrers dies.
Ara parlàvem amb la Lourdes Vidal i dèiem, no, tots els líders que ahir van parlar, a mesura que anaven arribant a Nova York, segur que avui tornarem a sentir aquestes crides a la prudència, a la desescalada, a que hi hagi, doncs, una rebaixa de la tensió, però la sensació general és de pessimisme, que per molt que tots els líders diguin el mateix, Israel mantindrà el seu pla. Tens aquesta mateixa sensació aquí a Nova York, entre els mateixos líders que estan parlant?
Bé, que hi haurà aquest to en els discursos, segur. Guterres sí que ha obert la porta a una mica d'esperança, dient la situació és insostenible, però té solució. I diu que la solució passa perquè els mecanismes que hi ha instal·lats de resolució de conflictes realment resolguin conflictes. Per tant, aquí el problema ja no és tant que no hi hagi solució, sinó que, de moment, els mecanismes que haurien de portar aquestes solucions, les Nacions Unides mateix, doncs puguin aportar solucions. Recordem que aquí, en la qüestió d'Ucraïna o en la qüestió d'Israel, s'han votat diverses vegades resolucions que, en teoria, obligarien tant a Rússia com a Israel a deixar d'atacar o, com a mínim, a prendre certes mesures. No se n'ha complert cap. Per tant, diguem-ne que si els propis mecanismes de resolució de conflictes ja no funcionen, diu Guterres, això no tindrà solució. En tot cas, segur que avui, que, per exemple, escoltarem Erdogan, que escoltarem el Sheikh, l'emir de Qatar, que escoltarem també a la tarda un altre dels països de la regió, el president de l'Iran, doncs segur que en aquests discursos hi haurà contundència contra Israel, segur.
Doncs estarem pendents d'aquests discursos i de tot el que passi a Nova York avui, aquesta tarda, hora de Catalunya, aquest matí, hora dels Estats Units, per tal de seguir aquesta Assemblea de les Nacions Unides amb el Francesc Garriga. Francesc, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Passen 3 minuts de 2 quarts, aniré a publicitat, no sé si voleu dir alguna cosa sobre aquest tema o el deixem a l'expectativa del que pugui passar a Nova York.
Jo crec que el resum, mecat el que deia en Francesc Garriga, és moltes paraules i pocs fets.
No? És que la sensació aquesta de que, sí, es van aprovant
resolucions,
crides a la calma, fins i tot alguna sanció, però que el moll de l'os, diguem-ne, no s'hi arriba, perquè no hi ha manera d'arribar-hi.
Jo crec que el resum és dos. És a dir, de moment es fa palès que Netanyahu no el para ningú, i dos, que realment les resolucions de Nacions Unides haurien d'estar per complir-se. I, per tant, mentre no es compleixin, tots aquells que sistemàticament han demanat reformes de Nacions Unides i que les coses funcionin de manera diferent en les organitzacions internacionals continuen tenint tota la raó del món.
Passen 5 minuts de 2 quarts. Estarem pendents del que passi a Nova York per sentir els discursos dels diferents líders durant la tarda a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació i, òbviament, de la situació al Líban, doncs, que no és ni de bon tros com per ser optimista. Ara, però, fem una pausa i de seguida ens centrem en política espanyola. Avui hi ha hagut aquest moviment sorpresa, entre cometes, del govern espanyol. Hi havia una votació del sostre de despesa. Aquest dijous ja ha decidit retirar de l'ordre del dia, ajornar-ho, per intentar seguir negociant amb Junts per Catalunya, que de moment no li donava suport. Per tant, anava abocat a una derrota, Pedro Sánchez, i els socialistes han decidit retirar aquesta votació i a veure si se'n surten de pactar alguna cosa amb la negociació. Ara ho comentem.
Humor intel·ligent, trepidant i sorprenent és sinònim de Tricicle. I han reunit el millor del millor del millor dels seus 40 anys d'història. Hits, a la plataforma 3CAT i a TV3 aquesta nit, després del pir musical de la Mercè. Patapoa!
Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar. I és que al bar estàs a un colacau de veure les coses d'una altra manera. Acosta't, ja veuràs.
Vols liderar el futur? Comença avui. Durant 15 anys, ISDI ha marcat la diferència, redefinint l'educació en negocis digitals. Fundada pel director general de Google, som la Business School número 1 per empreses i headhunters digitals. A ISDI formem el talent digital que les empreses busquen. Això és ISDI, l'elecció dels líders.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
A Mundo Deportivo, ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Aquest estiu no passis calor. Equipa't amb la samarreta del Mic i els seus amics, la gorra d'estiu i l'ampolla tèrmica del Mic. A la venda a la botiga de TV3.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Universitat PIME arriba a Barcelona. Revoluciona el teu negoci i descobreix com la intel·ligència artificial pot estar al teu abast. Inscriu-te ja a l'esdeveniment gratuït del proper 26 de setembre al CCCB, carrer Montealegre número 5. Trobaràs tota la informació a fundae.es. Organitzat per Fundae, CP i la Generalitat de Catalunya. Finançat pels fons Next Generation.
L'Univers Podcast de Catalunya Ràdio necessita el retorn de l'esport.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en preparar un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. Tornen a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia. Passen 8 minuts a 2 quarts. Ahir el PSOE ja es preparava per una derrota parlamentària aquest dijous, quan s'havia de votar el sostre de despesa, perquè Junts per Catalunya continuava amb la seva negativa pels números dels objectius de dèficit i d'aquest sostre de despesa que havia presentat el govern espanyol. Però avui, finalment, aquest matí, hem sabut que s'ajornava aquest escenari. Ha retirat el PSOE de l'ordre del dia la votació que s'havia de fer dijous al ple per tramitar aquests punts, a l'espera que els de Carles Puigdemont canviïn o no de posició. Pedro Sánchez només ho durà al Congrés si acaba lligant aquest 7 vots. Si no ho aconsegueixen, alguns ministres ja s'han pronunciat a favor de prorrogar els pressupostos de l'any 2023 per segon any consecutiu. Junts ha posat com a condició que Catalunya tingui més marge de despesa, que es pugui gastar més diners, vaja, que s'apugi la possibilitat d'endeutar-se a les comunitats autònomes. Aquest és el punt de partida de la negociació que volen i que ha expressat Míriam Nogueras, la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats.
Hi ha una proposta aprovada el 2014 al Parlament de Catalunya, votada també pel Partit Socialista, en el que es proposa que la divisió es faci a un terç. Per tant, partir d'aquesta proposta. L'acord de Brussel·les deixa molt clar que nosaltres el que venim a defensar són els acords i consensos del Parlament de Catalunya.
El que demana Junts és que es pugui passar del 0,1 de dèficit previst al 0,8. Això suposaria 13.000 milions d'euros més d'endeutament per totes les comunitats autònomes en lloc dels 1.600 actuals. D'entrada, la Moncloa ho veu massa ambiciós, però s'emplacen a seguir negociant. Pilar Alegría és la ministra portaveu.
Lo que queremos, lógicamente, es aplazar esta tramitación para dar una oportunidad al diálogo y poder alcanzar un acuerdo.
La lectura que ha fet el Partit Popular d'aquesta retirada de l'ordre del dia d'aquest punt l'ha expressada Miguel Tellado, un dels seus portaveus.
Hay un presidente muy soberbio que quiere mantenerse en el poder, cueste lo que cueste y le cueste a España lo que le cueste. Hoy lo retiran todo para evitar la foto de otra derrota y para evitar la foto de la soledad de Pedro Sánchez.
És evident que el PSOE ho retira per evitar una derrota, però, clar, tampoc no té massa sentit portar una mesura que saps que no tirarà endavant, i si veus marge per la negociació, pot tenir cert sentit. El que no sé si hi ha marge per la negociació. No sé com ho veieu.
Jo crec que és un sant tornem-hi, d'acord, de Junts i de PSOE, aquesta batalla d'última hora. Recordeu que el mes de gener, quan es va aprovar aquell paquet anticrisis i un decret òmnibus on hi havia moltes lleis, crec que era a les 5 de la tarda, tothom donava per fet que no hi hauria suport de Junts, i a la nit van donar suport, van negociar a última hora aquella delegació de competències de la immigració, que no sé on està, vull dir, realment no sé on està, hi ha un paperet, però ningú l'ha vist. En aquell moment va desaparèixer allò que deia Junts, no?, del pagar per avançar. Però en tot cas, crec que tornem a estar aquí. O sigui, tornem a estar a un PSOE que li faran suar la cancel·lada, diguem-ne així de manera col·loquial, i a un Junts que intentarà portar-lo fins al racó a l'últim moment per intentar negociar. I després també, si em permets, política de petita volada a vegades, perquè no sé per què ho he fet, però avui, bueno, tinc la mania també de mirar Twitter a vegades, i gent de Junts ja anava dient, no?, juntant aquesta notícia, Junts 1, PSOE 0. És una bajanada, però t'indica a vegades, no?, aquestes situacions en les quals vivim al Congrés, no?, una miqueta anar a intentar fer la punyeta al PSOE, però per altra banda intentar negociar, que veurem quin marge de negociació hi ha, perquè suposo que algun moment, no sé si el PSOE s'encansarà, perquè ho comentàvem la setmana passada, crec sincerament que si no hi ha pressupost, la legislatura espanyola continuarà.
Pedro Sánchez ho ha dit molt clarament, que la legislatura l'esgotarà, i de fet ahir, per exemple, Òscar Puente, un dels seus ministres més pròxims, deia que els pressupostos del 2023 ja estaven fets amb una òptica progressista i a més amb una època expansiva, i que per tant ells eren prou bons, aquests pressupostos, deia Òscar Puente, que podien tirar amb ells prorrogant-los fins al 27, deia, que és quan s'acaba la legislatura, en teoria. Ell deia això, deia fins i tot fins al 27 podem tirar amb aquests mateixos pressupostos, cosa que pot semblar estrany, no és l'habitual, però fins i tot sovint, a vegades tampoc no sap si és també dins de la negociació, com volem dir, no estic apurat i puc anar ampliant i renovant aquests pressupostos sine die fins que s'acabi la legislatura, però com a mínim això és el que verbalitzen els ministres socialistes.
Jo crec que estem un altre cop en l'escenari de que el PSOE necessita negociar amb qui sigui, és un govern en minoria, i per tant, diguem-ne, avui em sembla que era la mateixa portaveu, deia, ara sembla que hi ha una mica d'aigua a la piscina. Es passarà la legislatura buscant piscines on hi hagi una mica d'aigua, perquè al final doncs, han d'estar negociant permanentment tot allò que volen aprovar. Que el PSOE no volia la 37a derrota parlamentària aquesta legislatura, és evident, no la voldria cap partit que estigués governant. Que el PSOE és especialista a incomplir acords amb Junts, amb Esquerra i amb tutti quanti, doncs també és evident i en tenim sobrats exemples. Que ho han d'intentar com sigui, sí, i que poden tirar amb uns pressupostos prorrogats, doncs també, però quina legislatura tan trista, diguem-ne, si han d'acabar arribant al 2027 sense tenir pressupostos, i que al final, per molt que aquests pressupostos, com deia el ministre Puente, tinguessin els del 2023 una visió progressista, no aprovar pressupostos nous implica també tenir a les comunitats autònomes en la mateixa situació que les teníem l'any 2023, quan les necessitats inevitablement...
El que passa és que amb això juga el PSOE, perquè la majoria de les comunitats autònomes estan en mans del PP. Sí, llavors clar. El que intenta el PSOE és posar els barons del PP en la situació contradictòria de si no m'aproves els pressupostos, el primer perjudicat seràs tu, perquè els diners que t'arriben a la teva comunitat seran menys. no?
Sí.
Sí, sí, però el PP sí, no li donarà suport. No,
digues, Claudi.
No, el PP, avui Feijó ha dit que només li donaria suport si es carrega el finançament singular.
Sí, clar. Catalunya.
Claudi. Clar, com sempre.
Jo aquí el que diria és que l'estratègia del PSOE fins ara era, bueno, si no hi ha pressupostos, les comunitats autònomes perdran 12.000 milions, no? I aquesta estratègia queda clar que és fallida, perquè cap baró del PSOE, del PP, trencarà la línia que ha marcat a Gènova en això, i Junts ho té claríssim, que no n'hi ha prou amb, que no n'hi ha prou amb això, no? Era una espècie de joc de la gallina, allò del James Dean, no? A veure qui frena primer, i està claríssim que ha hagut de frenar al PSOE perquè s'anava de cap a no tindre pressupostos, no? Aquí jo sí crec que el govern té les dues coses. Té marge per donar-los algunes coses als socis de la investidura, i també té marge per tirar endavant un any sense pressupostos, tot i que el govern hauria d'intentar, sota el meu punt de vista, mantenir la majoria d'investidura i treure els pressupostos endavant, perquè bueno, ara tenim una economia que creix el 3% i que genera llocs de treball i que més o menys ha controlat la inflació, però ja vindrà una crisi i és millor tindre els pressupostos sempre, i després has d'aprovar coses per als fons europeus, i sempre un pressupost és una de les línies mestres d'una legislatura. Jo aquí me'n recordo una frase del Pedro Sánchez, que quan estava a l'oposició deia que no es pot governar sense pressupostos, que només es pot subsistir, i home, subsistir 3 anys igual és massa subsistir, no? És massa temps.
Mm-hmm. Clar, i a més, la sensació aquesta que la legislatura va amb pentes i rodolons, perquè cada mesura li costa suor, sang i llàgrimes al PSOE per tirar-la endavant. Perquè, clar, és que és molt... està molt enganxat a tots els suports que necessita.
Però els números són així, no? Des del 23 de juliol ja sabíem que cada llei, cada normativa, cada proposta seria un mal de queixal, no? Jo crec que aquí ningú... tothom, el govern ho té claríssim, no? Una altra cosa que té claríssim el govern és que, malgrat això, si anem a eleccions i sortís una altra majoria, algú potser li aniria pitjor que li va en aquests moments, no? I aquí tothom, no sé, tothom té incentius i desincentius per fer coses i deixar de fer coses. Després les urnes passen factura.
Com ho veieu?
Com ho veiem? Jo crec que el PSOE, òbviament, evitarà tant com pugui les eleccions.
Ells no paren de dir que ells esgotaran la legislatura.
Clar, per tant, per ells, si han d'anar amb pentes i rodolons, hi continuaran anant, perquè són... Jo crec que ja sabem que ells saben fer-ho, això. Són una maquinària de saber-ho fer. Com també estem veient ara a Catalunya, doncs que els socialistes són professionals de, diguem-ne, no? De no fer gaire soroll i anar avançant, encara que les coses potser no siguin fàcils, no?
I una miqueta, deixa'm relacionar-te una notícia que ha donat a les 3, que crec que té relació una mica, no? Amb aquesta, que és quan el Vares ha tornat a contactar amb la presidenta de l'Eurocambra per l'oficialitat de la llengua catalana, no? Recordeu que també és una promesa que es va fer un pacte amb Junts a l'inici d'investidura, que en l'oficialitat del català no tira endavant, i per tant no és casual que en aquests moments es filtrin els mitjans de comunicació. Mira, senyors de Junts, estem intentant per enèsima vegada...
Aquest matí l'Alvarez ha redactat una altra carta.
Una altra carta, estem intentant que aquell tema es compleixi, per tant, escolti, voti'ns el que ara estem parlant, perquè segur que arribem un altre acord i segur que el complirem. Vull dir que no és gens casual. Per tant, és aquest moviment de peces que intenta fer el PSOE en un tauler d'escacs, d'intentar contentar uns i contentar els altres. Però, és clar, la legislatura se li farà molt llarga. Ara, Pedro Sánchez les ha superat de tots colors, per tant, jo ja no pronostico res sobre Pedro Sánchez.
Recordem que és que el ministre de Defensa Exteriors, José Manuel Álvarez, ha enviat una nova carta a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, per reclamar-li que el català, el gallec i el basc es puguin fer servir als plens de l'Eurocambra. És la tercera vegada que el ministre fa aquesta petició, que fins ara sempre ha quedat sense resposta. És veritat que des del mateix Junts es reconeix que el govern espanyol ha fet els esforços. Una altra cosa és que no ha pogut convèncer, o no ha convençut, els socis, perquè aquí la negativa no ve tant del govern espanyol, que és veritat que ha fet 3 intents, com d'altres països de la Unió Europea, que no ho veuen clar. Primer es va dir que si l'estat espanyol pagaria la despesa que implica el fet de traduir o d'utilitzar traductors, però hi ha encara alguns socis que continuen sense veure-ho clar, i està aquí també perquè, i una vegada més, ens hem enganyat tots plegats amb els terminis. Perquè quan veus, això... clar, quan veus els precedents, no, Claudi, anem per aquí, no? Això triga uns quants anys des que s'engega fins que s'aprova.
Això, si s'aprova, serà d'aquí a molt de temps, o sigui, va per tardíssim, però forma part de l'equació política en aquests moments. Forma part d'això, forma part de la comissió de Pegasus que alguns partits demanen des de fa temps, forma part del marge de dèficit, que hi ha marge de dèficit perquè els ingressos fiscals aquests anys han crescut bastant més que l'economia, i aleshores tens un cert marge per donar-li a les comunitats autònomes, segurament no tant com demana la Míriam Nogueras, que quasi demana la lluna, no? I després hi ha la part de l'amnistia, no? Que també és possible que veiem algunes coses en els pròxims dies. Jo crec que hi ha un paquet de coses que es posaran sobre la taula per veure si aquí hi torna bé els vots de la majoria d'investidura. Ja dic que per mi, si no hi ha pressupostos, és un fracàs del govern. Sempre és un fracàs del govern. Podem seguir sense pressupostos un any tranquil·lament, però és un fracàs del govern perquè és una de les lleis fonamentals per veure per on van les polítiques econòmiques i les polítiques en general d'un govern. Aleshores, si no n'hi ha, és un fracàs. És evident que és un fracàs. Ara, és un fracàs condicionat per la fragmentació tan brutal que veiem des de juliol al Congrés, no? I que fa que cadascuna de les negociacions serà així, serà molt agònica.
Perquè tu que ets a Madrid, Claudi, ahir la sensació que tenies que el PSOE ho donava per perdut, i si han canviat és perquè deu haver vist algun marge, no? Deu haver vist la possibilitat d'arribar a algun acord o d'avançar alguna cosa, perquè si no, ahir el donaven per fet que anaven a dijous i que si no s'aprovava, no s'aprovava.
O sigui, jo que ahir ells venien al relat, no? El govern espanyol venia al relat de que si no hi ha pressupostos, cadascú ja es retratarà, no? Junts es retratarà davant del seu electorat. I això ha canviat. Jo crec que tant ahir com avui sabien que hi havia una possibilitat encara, hi ha calendari encara per fer una última prova. I aquí jo vaig ser corresponsal a l'Eurosa en molts anys, i normalment les negociacions, si hi ha un nus, el nus es desfà en els últims minuts, en el tram final, a l'última milla, en diuen allí els busalencs, no? Doncs a l'última milla encara no ha arribat, no queda gaire ja per l'última milla, però ara haurem de començar a veure un paquet de coses. I en aquest paquet de coses hi ha una mica de marge econòmic, una mica de marge fiscal, però hi ha altres coses, aquesta carta de l'Alvarez, la comissió del Pegasus, jo crec que hi ha 4 o 5 o 6 coses, i aquí bueno, hemos venido a jugar, que dèiem, amb aquell programa de la tele.
Jo, de totes maneres, Claudi, diguem-ne, no sé si Junts està molt preocupat per explicar al seu electorat que no hi hagi pressupostos espanyols, és a dir, com segurament tampoc li preocupa Esquerra, és a dir, aquest és un problema principalment del PSOE, és a dir, que la legislatura espanyola, diguem-ne, tiri més endavant o menys endavant, ho faci d'una manera o ho faci d'una altra, és principalment un problema del PSOE, i és el PSOE qui s'haurà de posar les piles a negociar amb tots els potencials socis que té a dins del Congrés dels Diputats, que li van donar la majoria per la investidura, tot allò que li reclamin, és a dir, al final això és la política, però no, jo no carregaria les tintes sobre els que potencialment li poden votar les coses, sinó sobre el PSOE, que és el principal responsable de la història.
És que jo aquí crec que hi ha un error de base, no? Que a vegades és que a vegades el PSOE tractava desigual Junts que Esquerra. M'explico, vale? Sí, aquest sentit del relat del PSOE de dir perjudicarà els seus electors si no vota els pressupostos, jo crec que Junts ha superat aquesta pantalla o ja no la té en compte. Per contra, la part d'Esquerra sí que té en compte de què passarà si realment no aprovem polítiques socials, sobretot la part de Madrid, amb Gabriel Rufián, no? O fins i tot l'espantall de si ve un partit, un govern PP-Vox. Aquí sí que hi ha part de l'electorat d'Esquerra que segurament s'hi sent reflexat. Per contra, aquí l'equivocació del PSOE és dir, escolta, si Junts no vota el pressupost, l'electorat el castigarà. O el que va passar amb els lloguers, l'electorat el castigarà. No el castiga, crec que en aquest sentit Junts està vacunat. I aquí potser és l'errada, no?, que està comentant el PSOE d'intentar fer que els dos socis tractar-los iguals. Socis catalans, em refereixo.
Jo aquí el que diria és que és veritat que la part de lleó del que passa amb la legislatura i amb els pressupostos correspon al PSOE. El PSOE és aquí el que se la juga més que ningú. Però tampoc crec amb la cosa aquesta del nihilisme de Junts, no? Perquè hi havia moltes veus, per exemple, al juliol, que parlaven, i a l'agost, que parlaven que Junts mai donaria suport a la investidura de Sánchez, perquè, bueno, per diverses raons, algunes de les quals són bastant inexplicables per mi, no? Però per això de la teoria del més boig, no? Que diuen els de teoria de jocs, que és que quan algú doncs, no té una lògica, aconsegueix la màxima porció del pastís perquè tothom el tem, no? Jo no, amb això del nihilisme de Junts tampoc no hi crec, i crec que és un partit polític que té incentius i desincentius, i si no aprova els pressupostos i comença a votar no a segons quines coses, no? Posem, per exemple, que poguessin aprovar el finançament singular, que en fi, que ja en parlarem d'això, no? Però posem que el poguessin aprovar i que Junts també votés que no. Tot això no tindria cap conseqüència per Junts. Jo aquí és on, ja dic que la part del lleó aquí amb els pressupostos és pel govern espanyol, sense cap dubte, i per al PSOE dintre del govern espanyol, sense cap dubte. Però aquí tots els partits tenen incentius i desincentius, i el resultat de les eleccions al Congrés, doncs de les decisions que prenen els partits als congressos, doncs la gent se'n va fent una idea del que passa, no? I el que va passar quan es va convocar eleccions a Catalunya, per exemple, va ser que algun partit va pagar fort que no hi hagués pressupostos, no? Ho va pagar perquè al final en política tot té una determinada factura. Ja dic que per alguns partits les factures són molt grans, i el govern, qui té el govern, té la primera responsabilitat de tot, dels pressupostos, per suposat.
Veurem què és el que passa. En tot cas, tenen més marge per seguir negociant. Per cert, gairebé no tindrem temps de comentar-les, però ara deia el Claudi, ja veurem què passa amb el finançament singular i si això s'aprova o no, perquè efectivament les oposicions, diguem-ne, arriben des de totes bandes. Avui el president de la patronal COE ha demanat que aquest finançament singular de Catalunya se sotmeti a la votació de tots els espanyols. En un acte de la Fundació FAES, Antonio Garamendi ha defensat la unitat d'Espanya, ha lamentat la fragmentació, diu, de l'Estat, i ha proposat que tots els espanyols votin sobre el model de finançament que han pactat el PSC i Esquerra Republicana.
Hay dos formas de que algo sea constitucional. Una que te digan qué es y otra que es lo que hay que hacer, que es que los españoles votemos. Es decir, yo creo que esto exige que los españoles votemos lo que se nos vaya a poner encima de la mesa. Tenemos absolutamente todo el derecho a hacerlo.
On t'has dit que s'ha fet l'acte?
A la Fundació FAES.
Ja està. No t'ho dic a tu, eh? Dic en el senyor de la COE. No.
Sí, van diverses declaracions d'aquest senyor que són bastant al·lucinants. Aquesta és una d'elles. Potser n'hi ha hagut alguna encara més grossa, no? Però aquesta és una patinada. Un senyor que prefereix, diu, la fiscalitat madrilenya a ningú altre, no? Doncs, bueno, això explica també una part d'això del sistema de finançament de Catalunya.
Doncs queda clar. A més a més, altres comunitats tenen també sistemes que són també singulars per altres coses, per la població, per la insularitat, etcètera, etcètera, i no s'han votat a tot Espanya, però vaja, és la petició que ha fet avui Antonio Garamendi. Ho deixarem aquí, que queden 3 minuts per arribar a les 4. Mònica Sabata, Claudi Pérez, Marc Bataller, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies a tu. Bona
tarda, gràcies.
Adéu. A tu tornarem a veure aquí a l'estudi, en part, o no?
De tant en tant.
De tant en tant, molt bé. Doncs aquí et guardarem un lloc, per si de cas.
Moltes gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Ara una mica de publicitat i de seguida el butlletí de les 4 i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Bona tarda de dimarts a tothom.
Des de les Fonts de Montjuïc, Piro Musical de la Mercè, amb banda sonora escollida per la cantant Rosalia. En directe aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vaig triar un somni. Vaig triar el risc. Vaig triar el patiment, la incertesa, l'estrès, les nits d'insomni. Per què hauria de renunciar ara al plaer de triar amb quins bancs vull treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Que deu anys, que duanes, sent bé que aquí no té feina el gat pentina, el gato peina.
Dijous, un nou capítol de Polònia i després...
Ser trans és una victòria.
Crec que m'agradaria molt que tu fosses la meva parella lingüística.
S'apunta a mi i ja sóc una Bob girl.
Bob in Translation. Dijous a la nit a la plataforma 3CAT i a TV3, després del Polònia.
L'ofici d'educar ha fet 10 anys. Passa-ho.
Diumenge 6 d'octubre a partir de les 10 del matí veniu a la festa dels 10 anys de l'ofici d'educar.
Serem a la Granja Escola a Santa Maria de Palautordera amb activitats a la natura, el llibre dels 10 anys i els tets de l'ofici d'educar. Per poder venir, envieu un correu amb el nom complet a l'oficideducar@3cat.cat.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa i tots vosaltres.
I esteu tots convidats, criatures i criatures grans.
És el meu programa que he sentit mai a la meva vida.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Musca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Horari nou, eh?
Sí que anem més d'hora aquesta temporada, sí.
Us agrada aquest nou horari?
Cada migdia a les 12.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.